Molt bones tardes, i tot i que avui a Pollença han donat usos a les nostres festes més esperades durant tot l'any i encara amb lo so de l'esclafit de les canonades que hem viscut avui migdia, a Ràdio Pollença no s'atura la programació i aquí som, amb un nou programa de Bassa Notícia. Com dèiem, avui és un dia especial, ha començat la setmana de les nostres festes majors i en aquest espai també farem un programa especial. A les dues primeres edicions han tractat dos grans escàndols periodístics en nom propi, com són el cas Watergate i el cas Spotlight. El primer que era 100% polític i el segon un conflicte que va mesclar la política amb l'institució de l'Iglésia Catòlica. I d'avui presentarem dos casos un poc diferents. No tenen un nom propi de cas, com hem vist aquestes dues setmanes anteriors, no se'ls pot encaixar dins un escàndol polític 100%, però varen tenir molta repercussió igualment. Mos mourem geogràficament, aquestes dues setmanes érem a Amèrica i d'ara mos mourem des d'Amèrica i anirem fins a un continent asiàtic primer, més concretament a Hiroshima, i després arribarem fins a Europa, a Txernòbil, una capital ucraniana. Avui tractarem un cas especial, és el cas de la radioactivitat. Primer al Japó, a Hiroshima, en les bombes nuclears que se varen tirar just abans d'acabar el conflicte de la Segona Guerra Mundial. I després tractarem l'accident nuclear de Txernòbil a la seva central nuclear, considerat el més greu de la història, el més important del segle XX, tot i que hi va haver molt de conflictes, moltes armes nuclears, o de Txernòbil se considera el més important. I, com sempre, ja que aquest programa tracta d'això, tindrem uns nostres periodistes protagonistes, que en aquest cas varen oferir les versions no oficials més crues i que un d'ells en va patir represàlies. Idò, els nostres protagonistes d'avui seran Burchet i la primera periodista Premi Nobel de Literatura 2015, Svetlana Aliyev. Perdoneu, és un nom un poc bielorrus i la pronunciació no és fàcil. I de com dèiem, avui tractarem dos casos perquè vegeu dues perspectives. El cas de Burchet i de la radioactivitat a Hiroshima sí que va tenir represàlies, sí que se va veure afectat, però el cas de la Premi Nobel de Literatura, veurem que no l'han tractat ni l'hem escollit per les represàlies que va tenir, perquè no en va tenir, no va patir cap censura. Sí que va contar la part crua, perquè va ser notícia comptar amb les versions que són crues, però no va patir cap represàlia. Però sí que en el seu llibre, Voces de Txernòbil, on se va contar aquest accident, sí que se mostren les parts més dolentes de lo que va passar a l'accident nuclear. Bé, anem primer a Hiroshima, continent asiàtic, a Japó, amb la radioactivitat. I de Wilfred Burchett va ser el primer periodista occidental a visitar Hiroshima després del llançament de la bomba atòmica. Un reporter va contradir totalment la versió oficial que s'havia donat des dels Estats Units, segons la qual a la ciutat no hi havia restes de radioactivitat. Segons ell, un temps passat des del llançament de la bomba ja no n'hi havia. I va contradir aquesta versió oficial amb un article publicat en un diari londinenc, The Daily Express, i va escriure lo següent. Dimarts, 16 de setembre, Hiroshima. Escric això com a advertència per un món. 30 dies després que la primera bomba atòmica destruís la ciutat, la gent segueix morint de manera misteriosa i horrible. Persones que no van resultar ferides pel cataclisme a causa de qualcom desconegut que només pot descriure com a pesta atòmica. Això va ser el que Burchett va escriure contradint la versió oficial que, com he dit abans, deia que ja no hi havia radioactivitat a Hiroshima. El problema consistia ara en la necessitat, per part del govern dels Estats Units, d'ocultar els efectes letals que estava tenint la radiació, a la qual el periodista australià va denominar, com acabat de llegir, pesta atòmica. I això ho va fer a un reportatge que, com dèiem, va publicar en aquest diari. Dia 5 de setembre de 1945, any de final de la Segona Guerra Mundial, deslligant amb ell la ira de les altres esferes polítiques estatunidenques implicades, perquè la gent moria, no sabien per què era, perquè no tenien ferides aparents ni cap senyal física aparent, però la gent seguia morint. I és perquè la radioactivitat i aquests nivells de radiació eren molt alts. Bé, un altre cas parescut en Uda Burchett, ara seguirem xerrant d'ell, però és que està íntimament relacionat, li va passar a un reporter nord-americà, George Weller, que damunt, amb aquesta publicació, va ser guanyador d'un premi Pulitzer en 1943. Veiem que en aquests casos que estan tractant a bassa notícia són molt importants i s'han destapat veritables escàndols perquè aquest premi Pulitzer l'han donat a tots els periodistes de les setmanes que estan sortint. Bé, idò, George Weller va ser també el primer corresponsal occidental, però ell no va anar a Hiroshima, ell va anar a Nagasaki, a l'altre emplaçament on havien tirat una bomba atòmica, i va ser el primer en visitar aquesta ciutat després del llançament de la bomba. Ell va denominar la radiació malaltia AIDS, li va donar aquest nom propi. Però, a diferència de Burchett, les seves cròniques de Nagasaki mai varen veure la llum. Varen ser censurades i, posteriorment, destruïdes, també per les altres esferes polítiques. Burchett va tenir la sort de poder publicar-ho a The Daily Express, com dèiem, però Weller no. Weller va ser censurat i tot lo seu va ser destruït. El seu objectiu, compartit amb els desitjos del president d'aquell moment d'Estats Units, Truman, era mantenir en un poble nord-americà i la resta del món al marge dels horrors de la guerra nuclear que s'acabava de deslligar, ocultant les seves devastadores conseqüències. I així com les dècades dels seus efectes negatius en la vida de les persones afectades i també dels seus descendents, perquè això continuava, i l'amenaça sobretot d'acabar amb qualsevol forma de vida a la Terra. Hem de dir que durant la Segona Guerra Mundial i durant el desenvolupament de totes aquestes armes atòmiques se tenia molta por, això, realment ja de la vida a la Terra, perquè de cada pic eren més potències mundials les que ho estaven desenvolupant i se tenia por de que no s'acabés amb la vida a la Terra. Era un problema seriós. I Weller no va tenir tanta sort i no, ara sí que ha sortit a la llum, però en el seu moment va ser censurat totalment. Per tant, veiem que això de la radioactivitat també en el seu moment va ser un escàndol i que també se censurava i perquè implicava en un govern dels Estats Units. Bé, en el període que va seguir en el llançament de la bomba, les autoritats d'ocupació aliades varen prohibir que se fes cap esment ni cap publicació de l'enverinament per radiació. Se'ls prohibia rotundament en els mitjans que se tractés aquest tema. I van insistir que les morts o ferides varen ser conseqüència només de l'esclat de la bomba. És el que comentàvem abans. La gent moria, però sense cap aparença física, és a dir, no tenia ni ferides ni res, i per tant, com que la gent moria però podien dir que era per altres causes, pues deien que només va ser conseqüència de l'esclat de la bomba, que després ja no hi havia perill. I clar, aquesta va ser la primera gran mentida. The New York Times, en portada, va treure "No hi ha radioactivitat a la destruïda Hiroshima", és a dir, contradeia totalment la versió que havia donat Burchett. Però aquest mateix periodista va dir que això era una total desinformació i abdicació dels mitjans, en aquest cas, de The New York Times. I Burchett va contradir, va com a contestar en aquest titular en portada de The New York Times i va dir: "Escric això com a advertència a tothom". Ell ho va publicar en un diari on feia feina de Daily Express. I ho va publicar just després d'arribar a Hiroshima, després d'un viatge molt perillós, i també va ser el primer corresponsal, va ser el primer corresponsal que hi va arribar, però també el primer que se va atrevir a dir aquestes coses i a contradir, no? Perquè fins en un moment pues, sí que havien arribat notícies i cap, es veia que cap no hi havia tropitjat, però tampoc ningú s'atrevia a dir, tampoc no se tenia molt clar el que passava, però ell va ser el primer que hi va arribar i que se va atrevir a donar la notícia, damunt una notícia que se contradeia totalment amb totes les oficials. En el seu reportatge, Burchett va descriure sales d'hospital plenes de gent sense ferides visibles però que s'estava morint, del que ell va anomenar una epidèmia atòmica. Per explicar aquesta veritat, li varen retirar la seva acreditació de premsa, va ser exposat públicament, difamat i justificat. O sigui, mirau tot el que varen fer quan realment, perquè després s'ha demostrat, era el que estava contant era vera i això, i ell va descriure totes aquestes sales d'hospitals en la gent que se moria. I bé, Weller li va posar el nom de malaltia AIDS i ell epidèmia atòmica, tampoc no sabia com s'havia d'anomenar, perquè com que era una cosa no molt vista, també és això, la gent no hi podia arribar, era un viatge perillós i com que no se sabia bé, pues, eren com a noms molt genèrics i molt d'AIDS i de no saber què s'havia de fer perquè no se coneixia. I després, a una entrevista, Burchett va dir: en arribar a Hiroshima te dona una sensació de buit a l'estómac en veure la devastació feta per l'home. Hiroshima no sembla una ciutat bombardejada, sinó que llueix com si un monstre hagués passat sobre aquesta. La va aixafar i la va esborrar de l'existència. Mirau lo devastador que havia de ser damunt. Ell hi va anar relativament poc després de que passés aquesta desgràcia, perquè li poden donar aquest nom, i la descriu així, és a dir, l'home, la persona humana com un monstre destruint ciutats amb bombes atòmiques. Després d'aquesta publicació, una publicació heavy, una publicació forta, perquè a part de donar una versió no oficial i de dir que la gent seguia morint per això, pues, estava criticant tot. Sobretot això va afectar el govern estatudinenc, que era el responsable de l'explosió d'aquestes bombes, i clar, això no interessava a ningú. I després de la publicació, un general de brigada nord-americà, Thomas Farrell, que estava destinat al Japó, va oferir a Tòquio una roda de premsa i, òbviament, va rebutjar tot el que havia escrit Burchett i el va assenyalar de donar suport a una propaganda contrària a la seva. La bomba va esclatar a una alçada tal que garanteix que no hagin conseqüències radioactives, va afirmar. Aquest general nord-americà, com veus, en teoria donava la versió oficial i contradeia tot el que Burchett havia estat afirmant en aquell moment, però les vides de les persones i també les morts i les seves seqüeles demostraven tot el contrari. A Burchett li varen treure la credencial de periodista per ordre d'un general també nord-americà, Douglas MacArthur, i que era comandant de les forces aliades en el Pacífic. I després el varen expulsar del Japó, d'on va sortir sense la seva càmera perquè li varen robar, per evitar que s'emportés les fotos que ell va fer en un moribund supervivents de la bomba a Hiroshima. És a dir, a part de fer-lo de mentider, de contradir tot el que ell estava investigant, a part de tot això, li varen prendre la seva càmera perquè ell havia fet fotos de les persones per demostrar que no és que tinguessin cap seqüela física, sinó que era per això, per aquesta cosa ITS que no se sabia què era, que estava a l'aire i era la radioactivitat, i això era el que feia que la gent morís. I li varen prendre la credencial de periodista, una cosa molt heavy, i després li varen robar la càmera. I clar, sense imatges, era la paraula d'un periodista contra totes unes altres esferes polítiques damunt d'una ideologia contrària. I bé, amb tot aquest tema de Burchett i tot això, els Estats Units va iniciar un fort control informatiu tant en un país asiàtic, és a dir, tots els periodistes que anaven allà, com també en un territori nord-americà, és a dir, s'havia de mantenir l'equilibri a les dues bandes i a les dues bandes donar les mateixes versions. per fer pareixer que aquell atac atòmic havia estat un mal necessari que no va portar més conseqüències, més enllà de les que varen morir després de l'explosió. Ells volien demostrar que no se tractava de cap monstre humà ni res paregut, sinó que estaven en guerra, que ho havien de fer per sobreviure, però que més enllà de lo que havia passat durant el temps de la guerra, ara ja estava. Cosa que Burchett va demostrar que no. Res de lo que succeïa a Hiroshima podia ser conegut i tampoc el que va passar a Nagasaki, on dia 9 d'agost va caure una altra bomba atòmica. I bé, aquests dos atacs varen provocar la rendició de Japó un parell de dies després, dia 15 d'agost, i els dos artefactes explosius varen ser desenvolupats a través del que potser sigui el pla secret més ben guardat per als Estats Units, que va ser el projecte Manhattan. És a dir, no se va aturar aquí la cosa i hi va haver més explosius, però bé, hi havia periodistes i hi havia especialistes que ja s'estaven adonant de tot el que estava passant. I bé, per conèixer un poc més Burchett com a periodista, la seva figura periodística, hem de dir que se va consagrar com a periodista l'any 1940 i va ser conegut per les seves simpaties pels comunistes, per això també aquest enfrontament tan radical en les esferes nord-americanes, i que era especialista en temes vietnamites. Durant la Segona Guerra Mundial, com a corresponsal de Daily Express de Londres, Burchett va cobrir les operacions en el Pacífic i després de la derrota dels japonesos se va traslladar a Hiroshima. I com hem estat contant fins ara, va ser el primer periodista que va poder descriure la devastació ocasionada per la bomba atòmica. En 1971, quan als Estats Units hi havia Richard Nixon, que també el coneixem per el cas Watergate, la Casa Blanca va confirmar que Burchett s'havia entrevistat en secret amb Henry Kissinger, que era en aquell moment era secretari d'Estat, i així varen poder al·legar que aquest periodista tenia una poderosa informació per acabar amb la guerra de Vietnam. Però aquesta informació mai se va fer pública i la guerra de Vietnam va continuar durant molt més temps. Bé, idò, aquest era el primer cas. Aquest cas sí que és aparegut nosaltres dos que hem tractat, perquè sí que se va censurar un periodista, sí que hi va haver escàndol, versions oficials, versions no oficials, versions que interessen, versions que no interessen. Però ara m'on anirem. Bé, això de la radioactivitat sí que avui ho programes d'això i està ambientat en el mateix, però en aquest cas està tractat des d'un altre punt de vista, perquè el que va fer la periodista protagonista d'aquest segon cas, que és l'accident nuclear a la central nuclear de Txernòbil a Ucraïna, ara sí que som a Europa, el que va fer va ser, a partir de tota la informació que tenia, de totes les entrevistes rigoroses que va fer, a partir de tot això, ella va escriure un llibre, Veus de Txernòbil, i a partir d'aquí va contar les experiències, que eren crues, però ella no va, també hem de dir que quan ho va escriure pues, ja era un segle XXI, època més actual, i damunt a Rússia, quan ella ho va escriure, no hi havia censura. Ella ho va dir a una entrevista, deia que la censura més gran que hi havia en aquell moment era l'ignorància, és a dir, que no tenia res a veure amb el poder polític. Així que aquest no és un escàndol periodístic com a tal, però també se conta una realitat crua i damunt va ser la primera periodista Premi Nobel de Literatura l'any 2015 i bé, crec que valia un poc la pena conèixer la història. Bé, idò, era bielorussa, Svetlana Alexievich, i va rebre un Nobel de Literatura en el 2015, com deia, per les seves investigacions sobre la tragèdia de la central nuclear de Txernòbil. La crònica que va realitzar va ser difosa en un llibre Veus de Txernòbil i va destapar el desemparament dels afectats, les corrupteles polítiques que varen envoltar el cas i les negligències sobre el que va passar a Txernòbil tant abans de l'accident com després del succés. És un cas polèmic igualment. El que passa és que la periodista ho va escriure també en llibre, en forma de novel·la, i no va tenir tant un xoc, que diguem, un xoc mediàtic com l'hauria tingut, a lo millor si ho hagués publicat a un mitjà de comunicació. Bé, un llibre recull informació recopilada durant 10 anys molt de temps, després d'haver entrevistat a més de 500 persones que varen ser testimonis del desastre de Txernòbil, entre els quals se troben bombers, liquidadors, polítics, físics, psicòlegs, residents a la zona afectada i també familiars de les víctimes. Veiem que va recórrer a moltes fonts i s'hi exploren també les vides diàries dels ciutadans afectats de manera directa i també de manera indirecta, tant física com psicològicament, arran de l'explosió de la central nuclear. Hem de dir que l'estil d'aquest llibre està escrit d'una manera un poc especial, també, clar, per això té un Premi Nobel, que no és qualsevol cosa. L'estil barreja l'oralitat pròpia de les entrevistes, les veus són les dels protagonistes, però també hi ha interpel·lacions de l'autora, que actua com a narradora en un pròleg i en un final del llibre. I hi ha capítols on la veu és única, una sola història, i d'altres on és plural. I quan és plural, se considera que us estan donant la informació, que us entrevistats actuen com un cor, com seguint convencions com a la tragèdia grega, que un cor és un conjunt d'un poble, encara no poble, i la veu moral, és a dir, aquesta veu interior que informa. I la progressió dels capítols manté un ordre temàtic, de manera que cada testimoni aporta un nou punt de vista, és a dir, un psicòleg aporta el seu punt de vista, un polític l'altre, la víctima l'altre, la família de la víctima l'altre punt de vista, i clar, la majoria de punts de vista, per no dir tots, són coses crues i aportant informació nova, i de cada pit se destapa més. I bé, és a dir, l'investigació d'aquesta periodista va ser això, durant 10 anys va fer diferents entrevistes i ho va publicar en aquest llibre i això i també pues, va aconseguir destapar amb això, a part de la part humana, també totes les negligències i la corrupció política. La corrupció política, perdó, perquè darrere aquests accidents sempre hi ha una part política darrere. I per conèixer-la un poc més a ella, ja que és periodista, que va ser Premi Nobel de Literatura, hem de dir que és una escriptora bielorussa i un dictamen de l'Acadèmia que li va donar aquest premi destaca els seus escrits polifònics, un monument en un sofriment i en un coratge, en un temps actual. Va ser escriptor i periodista i ha retratat en llengua russa la realitat i el drama de gran part de la població de l'antiga Unió Soviètica i també els sofriments de Txernòbil, a part de la guerra d'Afganistan i conflictes més actuals. És a dir, que també se'n va a la part crua de tots aquests conflictes. Va estudiar periodisme a la Universitat de Minsk i va treballar en diferents mitjans de comunicació. Se va donar a conèixer amb la guerra, perdoneu el títol, La guerra no té rostre de dona, que és una obra que serveix per qüestionar clichés sobre l'heroisme soviètic i per la seva cruesa, i només va arribar a ser publicada 2 anys més tard gràcies a un procés de reforma, perquè de tot d'una no se volia publicar, aquí sí que hi va haver un pot de censura, eren uns inicis, però bé, a vos de Txernòbil, que és el que entre tant nosaltres, no hi va haver cap impediment. L'obra del Premi Nobel, que és aquest tema que m'està xerrant avui, pretén descompondre les destinacions individuals i explicar de manera crua les tragèdies concretes de cada víctima de l'accident. La periodista se mou en un terreny del drama, explora les més terribles i desolades vivències i treu cap una i altra vegada a la mort. Dóna molta importància a les víctimes i a les famílies de les víctimes i, com ja han dit, denuncia corrupció política, desinformació per part de mitjans, falta de tècnica en els científics i tot ho fa en forma de novel·la i de literatura. És el que han dit, no ho publica un mitjà de comunicació. Per això, potser no és tan escàndol, però bé, en forma de llibre sí que ho fa. I en aquest llibre està criticant i denunciant la situació real que s'ha patit i que s'ha patit en un moment a Txernòbil. I aquesta Premi Nobel de Literatura pertany a el que se coneix a partir dels anys 60 en un nou periodisme, que és aquesta nova tipologia que pretenia difuminar la barrera que hi havia entre el periodisme i la literatura. Se seguia treballant amb la realitat i amb les notícies i informacions com se donaven, però en vez de publicar-ho a un diari o donar una notícia per la tele, se feien procediments literaris escrivint un llibre, per exemple, o escrivint cròniques. I per tenir una constància de lo que diu en un llibre, a la pàgina 29 hi ha una cita que diu: "No debe usted olvidar que lo que tiene delante ya no es su marido, sino un elemento radioactivo." Que això, si ho lligam tot, ho podem relacionar amb lo de Burchett, que després d'Hiroshima pues, hi havia radioactivitat i eren persones radioactives que morien sense saber què els passava. Bé, i així arribam en un final d'aquest, entre cometes, especial va ser notícia. Han tractat la radioactivitat des de dos puntes diferents, un sí des d'un escàndol periodístic i l'altre des d'un punt de vista més novel·lístic, però que va aconseguir ser... Premi Nobel de Literatura, com deia, m'agrada insistir-hi perquè damunt va ser la primera periodista en aconseguir-ho i hem fet aquest resum. La setmana que ve no tindrem programa de Bassa Notícia perquè sé cert que serem tots disfrutant de la nostra festa major, és la patrona, però bé, la pròxima setmana tornarem i continuarem. Encetarem un mes d'agost amb un nou escàndol periodístic, així que vos espero a tots la pròxima setmana. Fins una altra, bona patrona!